Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente el Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la Comissió d'Investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 11 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Participarem en una recollida de residus en el marc d'una iniciativa europea. Ens posarem la roba esportiva per anar a Noptimist. Parlarem de vi i muntanya anant fins al Priorat. Veurem què ens han preparat des de Camarles i acabarem el programa d'avui passejant per l'Espai Far. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Renamar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, i bona setmana per tots, eh?
Molt bona setmana. Comencem una setmana on baixaran temperatures i en lloc de la primavera semblarà que torneu una miqueta a l'hivern.
Què va passar aquest cap de setmana? Que va ploure una mica?
Sí.
Va saber greu? Perquè no sé per què, hi havia un munt de fires del vi a diferents llocs de Tarragona. demarcació, eh?
Sí.
Canonja, Pobla de Mafumet, Tarragona, no sé. Plaça del Rei...
Coses que passen de primavera. Va ploure... Sí. Va ploure bastant dissabte.
Sí, per això.
No va ser
per
broma.
Això. No, no. I que i diumenge a la tarda va començar a reunir-se quatre núvols, que dic,
sí,
ai,
però
encara
ja
farem
tard.
La festa,
va
eh?
Ser tard, va ser tard.
Sí.
Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bueno, jo estic, ja ho sabeu, de dilluns, trista, de dol, vestida de negre i en caputxa. Però bé...
Quin desastre, eh?
Sí, fatal.
Entra molt.
Però... és un drama que de dilluns, però bueno, ja s'està acabant el dia, la jornada, demà m'ho prendré d'una altra manera, no? Volia dir que aquí baix no va ploure el dissabte, de fet va fer bon dia, però diumenge a la tarda va agafar, bueno, va començar a ploure molt intensament i bueno, poc rato, eh? Però com a que el temps se va canviar.
Temps de primavera. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Aquí sí que va fer una mica la guitza de pluja, eh? La guitza de la pluja. No sé si ens recordeu a l'agenda que teníem tot el del triumvirat mediterrani, aquesta fira greco-romana, i el dissabte hi havia un sopar romà, ambientat a l'època romana, i un espectacle de foc. Doncs clar, com va ploure tota la tarda, vespre, nit, aquestes coses... es van suspendre. Ara, ahir diumenge vam veure unes lluites de gladiadors aquí a la platja, espectaculars.
Si voleu veure lluites de gladiadors aquests dies aquí a Tarragona, que comencem el Festival de Recreació Històrica, el Tarracó Viva, precisament comença avui i s'allargarà dues setmanetes, o sigui que també tindrem lluites de gladiadors. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, a mi sí que em va enganxar la pluja i de ple el dissabte, perquè vaig tenir la meravellosa idea d'anar-me'n a Girona a veure el temps de flors, i diem que tornant vam enganxar, jo crec que se'ns va ficar sobre el núvol, i a mesura que avançàvem cap a Vilanova ens anava perseguint. Estàvem a punt de canviar el cotxe per una llanxa inflable, quasi.
Va, temps de flors també hi havia, vull dir, la pluja ha afectat a tothom aquest cap de setmana. I anem a saludar l'Oriol Leodis, de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, sí, sí, aquí també, eh? Aquí també pluja, dissabte, es van suspendre coses, altres en previsió ja les van passar al matí per no fer-les a la tarda, que és quan més va ploure, i ahir una garbinada aquí a la zona del Maresme, déu-n'hi-do el vent de... Ara ja l'identifico, els vents, eh? M'estic especialitzant en aquest programa.
Sí, m'agrada.
Ja... Sí.
Molt bé, Oriol, molt bé.
Dic Garbí.
Fantàstic.
I sí. Estem orgullosos de tu.
Moltes gràcies, sé que vaig, progresso adequadament.
Exacte, PA. Vinga, va, deixem els vents, anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Bot.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que 11 colles han participat en la segona edició del concurs d'arròs del Club Nàutic L'Escala celebrat aquest dissabte i que enguany ha doblat la participació respecte al certamen de l'any passat, Sergi.
Doncs sí, Marina, un èxit total de participació en aquesta segona edició del concurs d'arròs del Club Nàutic. Enguany, 11 colles, que com has ben dit tu, doblen els equips de l'any 2025. I aquest dissabte s'ha omplert de fogons, receptes i molt bon ambient en una jornada on l'arròs ha estat l'excusa per compartir, cuinar en equip i fer comunitat. Des de l'organització destaquen la molt bona resposta d'enguany perquè fa el nombre de concursants i propostes i ressalten que aquesta és una activitat destinada a fomentar la germanor i els vincles entre socis i sòcies de l'entitat. Escoltem Teresa Estals, que és vocal de la Junta del Club Nàutic L'Escala.
Aquest és el segon any que es fa, però realment aquest any ha tingut molt bona resposta. N'hi ha 11, que havia els 5 que hi havia l'any passat amb molta diferència, i realment, com podeu veure, doncs hi ha molt, molt bon ambient. I el que s'intenta és que hi hagi una mica de germanor aquí dins el club, que ens anem coneixent més entre tots, que no sigui arribar, agafar la barca i marxar.
El jurat per avaluar i determinar els millors arrossos presentats amb la competició està format per Jordi Jaques, del restaurant El Molí de l'Escala, Dolors Juvinyà, en representació del Club Nàutic, i Josep Maria Malé, del restaurant L'Escolapi. El primer premi ha estat per la colla 7, liderada per Ricardo Andreu. El segon premi ha estat per el grup més jove del certamen, que han animat els joves a aprendre a cuinar i a participar-ne a les edicions. En aquest cas, el segon premi ha estat per la colla 5. En conclusió, tant els participants més veterans com els més joves han destacat l'experiència del concurs i esperen repetir en l'edició del 2027.
Els jardins de Marimurta de Blanes omplen totes les activitats i consolida el festival familiar.
Doncs sí, aquest festival familiar botànic Marimurtríssim ha tancat la seva tercera edició amb una gran resposta del públic al Jardí Botànic Marimurta de Blanes en una jornada marcada pel ple en totes les activitats. El festival s'ha consolidat com una de les cites familiars de referència aquí a la Costa Brava, amb tallers i activitats que han exhaurit les entrades. Les propostes han tingut molt bona acollida, i tant entre les famílies inscrites prèviament com entre els visitants que, aprofitant la visita al jardí, s'hi han sumat. Entre les activitats més destacades hi trobem el taller del racó de la biodiversitat, on els participants han construït caixes nius, hotels d'insectes i menjadores d'ocells. Les propostes, totes de caràcter divulgatiu i manipulatiu, han combinat l'aprenentatge i l'entreteniment per acostar la botànica i la natura als més petits de la casa. A més, els participants s'han pogut endur a casa les creacions elaborades durant els tallers. Les dues principals novetats d'aquesta edició han tingut una gran rebuda. Una d'elles és el taller de xocolata amb flors i el taller de formatges vegetals conduïts per la tallerista Anna Colomer. Els infants han participat en l'elaboració de boles de xocolata decorades amb flors i de formatge vegans. A més dels tallers i la gastronomia, el festival també ha comptat amb un espai de viveristes amb venda de plantes i un petit mercat de proximitat amb productes sostenibles i artesanals.
Baixem fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de l'Ampolla, conjuntament amb el sector de restauració local, impulsa aquest diumenge 17 de maig una nova activitat gastronòmica emmarcada dins les 35è jornades gastronòmiques de l'Ostre Cel.
Sí, Marina, l'activitat naix amb la voluntat de continuar promocionant l'ostre del Delta com un dels productes gastronòmics més emblemàtics del municipi i del territori, posant en valor tant la qualitat del producte com la creativitat culinària dels restauradors locals. La proposta inclourà demostracions gastronòmiques en directe, degustacions i elaboracions innovadores a càrrec d'empreses locals i dels restaurants participants, així com la participació de la creadora de contingut i estilista gastronòmica Laura Pons i la seva mare Teresa Pinós. Entre les diferents elaboracions que es podran veure durant la jornada, hi haurà propostes com guiozas d'ostra i panxeta ibèrica, raviolis d'ostra, ostra tataki, trio d'ostres de colors, entre altres creacions culinàries que fusionen tradició i innovació. A més, també es realitzarà una demostració sobre com obrir ostrec del productor Javi Cabrera, aprofitant així el públic, el coneixement, apropant així al públic el coneixement del producte i del sector aqüícola local. Des del consistori es destaca especialment que aquesta activitat sorgeix directament d'una proposta feta pels restauradors del municipi durant una de les reunions periòdiques de treball que l'Ajuntament manté amb el sector gastronòmic i empresari local.
Sant Jaume d'Enveja ha celebrat aquest dissabte l'acte d'elecció de la Pubilla Major i l'Hereu 2026, una de les cites tradicionals vinculades a la joventut del municipi i a la representació festiva local.
L'acte va tenir lloc dissabte al Casal Municipal, on es va celebrar l'elecció i la proclamació de la Pubilla Major i l'Hereu 2026. Els joves escollits per representar l'Ajuntament i la Quinta del 2008 són Naira Segarra Pagà i Izan Benito Tomàs. Durant la vetllada també es va fer el relleu institucional amb l'acomiadament de la Pubilla Major i l'Hereu 2025, Ana Pardo Xerta i Jan Albacar Casanova, que han exercit el càrrec durant l'últim any. Prèviament, divendres, Sant Jaume també va celebrar el tradicional acte d'elecció de les figures infantils. En este cas, els representants de la quinta del 2016 per al 2026 són Diana Macià Colomer com a pubilla major infantil i Àngel Arqués Colomer com a hereu infantil. L'elecció de pubilles i hereus és una tradició fortament arrelada a molts municipis catalans i manté un paper destacat en la representació institucional i cultural, especialment durant les festes majors i altres esdeveniments oficials, reforçant el vincle entre joventut, identitat i vida comunitària. Anem ara fins les costes del Garraf. Renfe ampliarà la seva capacitat de manteniment de trens a tot Catalunya incorporant 29 vies noves de manteniment de primer nivell. Aquesta actuació es realitzarà creant nous tallers i ampliant-ne d'altres. És el cas del taller de Vilanova i la Geltrú, que es manté com el de referència i l'únic de tot Catalunya en el qual es fa manteniment integral, Carla.
Doncs sí, entre aquest any i el següent, Renfe invertirà més de 22 milions d'euros per ampliar els tallers de Vilanova i la Geltrú. Aquesta és la instal·lació principal de reparació general de vehicles autopropulsats de viatgers, no només a Catalunya, sinó en tot l'àmbit del Mediterrani. El complex té una extensió de 67.000 metres quadrats amb una superfície coberta de 29.000 metres quadrats. Amb l'arribada de les noves unitats 452 es donarà un impuls molt important a les instal·lacions, que passaran per un procés de modernització i adaptació als nous vehicles. Aquesta inversió reafirma la base de Vilanova com una de les principals instal·lacions de reparació de vehicles ferroviaris, tant de primer com de segon nivell, a escala estatal. El manteniment de primer nivell és aquell que han de passar a les unitats de forma freqüent, amb actuacions programades però també per motius d'avaries o vandalisme. Actualment hi ha 6 posicions i l'any vinent s'incrementaran en 3 més gràcies a una obra que es troba en fase de redacció de projecte. Les noves unitats 452 arribaran aquest any, però està previst que comencin a circular a principis de 2027. Per fer el manteniment d'aquests vehicles, que són més llargs i alts, s'executarà aquest mateix any una actuació que permetrà augmentar la llargada de la posició de manteniment fins als 100 metres i també ampliar l'altura des d'on poden treballar els operaris. Amb aquesta primera fase de les obres es podrà garantir que les noves unitats puguin ser sotmeses al seu manteniment. De cara a l'any vinent s'executarà la segona fase de l'actuació, amb la qual s'enderrocaran aquestes naus i s'aixecarà una de nova que acollirà les 3 noves vies previstes. Actualment hi ha 22 posicions de manteniment ferroviari a tot Catalunya i fins al 2030 aquesta xifra augmentarà fins a les 51. Forma part d'un pla que preveu ampliar i crear nous tallers a tot el territori. S'ampliaran els de Vilanova, Sant Andreu i Ripoll i se'n construiran de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. En total, 29 posicions noves. El manteniment de segon nivell és aquell que han de passar tots els trens després de recórrer més d'1.200.000 quilòmetres, aproximadament cada 8 anys. Aquí els trens es desmunten totalment i es reparen íntegrament. A tot Espanya hi ha 4 bases com aquesta: a Valladolid, Madrid, Màlaga i la de Vilanova.
I ahir 10 de maig es complia un any de l'incendi que va afectar una nau que emmagatzemava clor per la seva utilitat en piscines i que va obligar a confinar bona part de la comarca del Garraf.
Doncs sí, avui, un any després, la nau està en procés de rehabilitació. Era un bé i l'empresa que operava en aquest moment no està ara operativa. En aquell moment, passat l'incendi, va començar la investigació per determinar les causes del foc i per si hi havia o no algun tipus de negligència i, per tant, depurar possibles responsabilitats. Els Mossos d'Esquadra ja han entregat al seu judicial l'informe tècnic que avalua les condicions de la nau, si es complien els requisits d'emmagatzematge i conservació del producte i les quantitats de clor en magatzem. A partir d'aquí, el jutge haurà de derimir responsabilitats penals i civils, si és que n'hi ha, o bé arxivar el cas. El jutjat d'instrucció del cas compta també amb l'informe tècnic de la Generalitat.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. La plataforma en defensa del territori aranyenc recull 180 quilos de brutícia dels rials. Entre aquestes xifres hi hauria 100 quilos d'espècies invasores i 80 de deixalles humanes. Aquest és el resultat de les jornades que van organitzar aquest diumenge en el marc de la iniciativa Let's Clean Up Europe. Oriol.
Doncs sí, Marina, un any més l'entitat ha organitzat l'acció de recollida de brossa pels rials. Igual que l'any passat, van escollir netejar el rial de Sa Clavella i el Sapí, però amb la diferència que en aquesta edició han recollit la meitat de brossa que l'any passat, 180 quilos. Tot i això, des de la plataforma van una valoració molt positiva i apunten a l'evidència dels números com una qüestió clau per mantenir aquesta tipologia d'activitats al municipi. Ho explica Marc Navarro, portaveu de la plataforma.
Afortunadament vam recollir menys que l'any passat. Això vol dir que repetir l'acció cada any és positiu per l'entorn. Aquest any vam recollir 180 quilos, dels quals 100 van ser de la planta invasora al canal de Sa Clavella, que és el Calanchoe. Això vam treure 100 quilos. I llavors 80 quilos de residus humans, sobretot llaunes, plàstics...
Un altre tema que veuen amb bons ulls és la implicació de la població en aquesta activitat. Malgrat ser menys que l'any passat, una vintena aproximadament, el portaveu apunta a la bona predisposició de les famílies i infants que van participar de l'activitat a continuar implicats en altres propostes que facin des de la plataforma.
Ho valorem molt bé, doncs, bueno, sempre està molt bé fer accions així al carrer i més així al medi natural. Vam ser una vintena de persones i va venir alguna persona o un canalla també i era gent que tenia moltes ganes de participar i que ens van dir que qualsevol altra acció que fem, que els diguem, que volíem venir a fer més coses perquè són gent que utilitza molt els espais naturals on vam estar netejant i els agrada que allò sigui un espai natural usable i bonic i agradable per tot el poble.
Aquesta iniciativa es va dur a terme diumenge al matí en el marc de la proposta de les jornades de neteja anomenades Let's Clean Up Europe. La iniciativa es desenvolupa arreu del país i estan promogudes per la Unió Europea amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la quantitat de residus que es llencen al medi natural.
La Guàrdia Civil localitza 4 exemplars de tortuga mediterrània protegida mentre investigava una denúncia per possibles gossos desatesos en un habitatge del Maresme.
Doncs sí, Marina, el Servei de Protecció de la Natura, el SEPRONA, de la Guàrdia Civil, ha intervingut 4 exemplars de tortuga mediterrània en una finca particular de l'Ella. Es tracta d'una espècie catalogada en perill d'extinció a Catalunya i la seva tinença està prohibida si no es disposa de la documentació i autoritzacions pertinents. La troballa es va produir en el marc d'una investigació oberta arran de la denúncia d'un veí per un possible cas de gossos desatesos. Els agents del SEPRONA van inspeccionar l'habitatge i van comprovar que els animals es trobaven en bon estat, però durant la revisió van localitzar 4 tortugues mediterrànies en un corral de la propietat. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el propietari de la finca, un home de 62 anys, no va poder acreditar l'origen legal dels exemplars. L'home va explicar als agents que una tercera persona li hauria lliurat les tortugues feia aproximadament 2 anys. Els animals han estat traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, ubicat a Santa Perpètua de Mogoda, on seran examinats i es determinarà el seu estat i possible destí. La tortuga mediterrània és una de les espècies de rèptils més emblemàtiques del país, però també una de les més vulnerables. Antigament estava àmpliament distribuïda pel prelitoral català, però amb el pas de les dècades la seva presència es va anar reduint de manera dràstica fins al punt que actualment només es conserva una població autòctona salvatge a la serra de l'Albera, a l'Alt Empordà.
Acabem el nostre repàs informatiu aquí, a la Costa Daurada, explicant que 2 setmanes intenses vives viuran. El Festival de Reconstrucció Històrica Romana arrenca aquest dilluns en la seva 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda el diumenge 24 de maig. La majoria es fan a la ciutat, però també arriben a 8 localitats de la Tarraconensis. El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té un certamen com Tarraco Viva. La rellevància d'això, segons ha dit el director del festival, Magí Seritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió sobre el significat de la història.
El que volíem transmetre una miqueta és per què Roma? Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som o perquè hem arribat a ser el que som. És a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica. Encara abans no ho sabíem. Aquesta és una de les mil històries que volem explicar aquest any en el festival. El tema no és només per què Roma, també per què la història.
Seran dos caps de setmana forts, el primer amb el moll de Costa com a epicentre i el darrer a l'entorn del Camp de Mar. No faltaran les recreacions històriques, els monòlegs, les converses i documentals o les activitats per escoles. Per què Roma és el títol d'aquesta edició, que serà la darrera amb Sarijol com a director. Es jubila i Julio Vilar en serà el substitut l'any que ve. Sembla que siguin molts anys, diu Sarijol, però en realitat queda molt per fer en el que considera el seu llarg viatge. Ara volem saber quin temps farà a la mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació més aviat tranquil·la, però amb aquest vent que no deixa de bufar a molts indrets de la costa, venint des de Garbí o fins i tot estones ponent. A la costa barcelonina, a les immediates hores, bufarà un palet més intens i això farà que hi hagi maror a gran part del litoral, sobretot justament a la costa de Ponent. Per tant, entre el Barcelonès i el Baix Penedès, aproximadament aquesta mar estarà un palet més regirada. També tindrem un palet de grop a l'Alt Empordà, per tant, vent que anirà entrant de nord-oest ràpidament durant la tarda, associat a alguna tempesta que vindrà des de la vall de la Muga i del Fluvià. A la resta de contrades del litoral, un cel més obert aquesta tarda i un ambient molt suau, sobretot a la costa daurada i barcelonina. Pel que fa al dimarts, vent molt feble al matí, dominant de Ponent o de Terral en general, ja una mica de sud a la costa Brava i sobretot durant la tarda, vents molt variables associats a ruixats i tempestes. Atenció perquè al vespre, sobretot el dimarts, acabarà plovent gairebé a tota la costa. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, a banda de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem dues incidències. Un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Els vehicles accidentats ja són al voral de la via, però hi ha aturades, almenys uns 3 quilòmetres, com us dèiem, a l'autopista AP7 a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. L'altra incidència, que volíem repassar unes obres a l'autovia A2, alenteixen molt la marxa durant 3 quilòmetres entre Collbató i Esparreguera en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. les profunditats de l'actualitat.
En parlàvem al principi, aquests dies s'han dut a terme activitats de, en el marc de Let's Clean Up Europe i hi ha hagut una recollida en aquest marc de residus a Alcover. I va formar part l'Associació per la Conservació dels Ecosistemes Naturals, l'Associació CEN, que ha preparat també moltes altres activitats per aquest mes de maig. I de tot plegat en parlem amb Andrea Álvarez, membre de l'organització. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, explica'ns una miqueta com va anar aquesta recollida de residus.
Doncs va anar molt bé, molts residus, o sigui, van arribar a recollir gairebé 400 quilos de residus, tot era restes, i estava en una zona que més que residus petits, era tots residus bastant grans, i van arribar a participar gairebé unes 20 persones, vull dir que gairebé un èxit.
Uh-huh. Què vol dir quan parlem de restes? Per fer-nos una idea, què és el que més vau trobar?
Doncs sobretot són coses que no es poden reciclar quan parlem de resta, per tant material que ha arribat allà o que es podia haver reciclat però que ja està molt degradat o que pel que sigui és el que aniria el que diguéssim al rebuig, per tant que no té cap tipus de segona vida que se li pugui donar.
Uh-huh. No se li pot donar cap segona vida, seria més tirant a coses de plàstic o trobem de tot?
Una mica de tot, també molt de plàstic, moltes llaunes, però es van arribar a trobar torretes, cadires, una mica de tot.
Perquè a quina zona ho vau fer exactament? Ho vau fer a zona de bosc, de muntanya, no?
Sí, o sigui, era justament a la zona de la Terra Vermella, al Cover. Uh-huh. O sigui, una mica com més apartat de la part del poble.
Apartat del poble i, per tant, són residus que la gent ha tirat allí expressament o que han anat arribant, d'alguna manera.
Exacte, o que han arribat per l'aigua, per quan plou, o pel vent, o que sí que alguns que sí que han estat llançats a propòsit o sense voler.
No és la primera recollida que vosaltres feu. De fet, al llarg de l'any organitzeu diferents recollides. Quins tipus de residus són els que trobeu més habitualment?
Sobretot llaunes, et diria, sorprèn moltíssim, però les llaunes, mira que és un producte que es pot reciclar fàcilment, doncs en trobem moltíssimes. I també hi ha molt de productes que estan molt degradats, perquè al final, clar, quan els reculls doncs, porta molt de temps a la natura i el vent, l'exposició, l'aigua, per tant, és res que es pugui, això, res que es pugui utilitzar. Però diria que sorprenentment són llaunes, també moltes borilles, encara falta molta concentració en no llançar les borilles a terra, que per molt que siguin petites contaminen molt. I sí, és més o menys el que més trobem. Uh-huh. Molts residus plàstics, sí.
És un problema que no es puguin reciclar, que tot hagi d'anar al rebuig?
El que ens agrada als residus o...?
Els residus que trobeu en aquests casos.
Sí, sí, perquè, bueno, perquè clar, no la vida en aquell moment no hi ha cap manera de tornar-ho a reciclar. Per tant, intentem, sempre que fem recollides, fem recollida selectiva, per tant, tot el que es pot reciclar, recicla, però sempre ens trobem el mateix, que la majoria no es pot reciclar. Per tant, sí que és un problema perquè no podem continuar i va directament a la deixalleria.
Tot això ho fèieu en el marc d'una nova edició del Let's Clean Up Europe. Per la gent que no ho sàpiga, fes-nos 5 cèntims de què és això exactament.
Bueno, és un projecte que ja fa molts anys que s'està fent i consisteix en és un projecte europeu, que diguéssim, i el que s'intenta sobretot és conscienciar amb la quantitat de residus que es llença a la natura d'una manera doncs, que no està controlada i el que fan és fer accions de sensibilització i a través d'aquestes recollides de residus.
Uh-huh. Vosaltres fa temps, no?, que hi participeu en aquest projecte?
Sí, fa anys ja que hi participem amb el Let's Clean Up i la idea és continuar participant.
Uh-huh. És una fórmula, d'alguna manera, també, no només a aquestes clean-ups, sinó d'altres que també feu al llarg de l'any, d'acostar uh-huh. la natura a la societat?
Exacte, sí. Al final és molt important també conèixer on vivim i per intentar tenir una mica de consciència i de veure com està ara mateix el nostre ambient i això intentar conservar i protegir-lo al màxim. Uh-huh.
Anem a parlar d'un altre tema i és que també heu fet fa 2 setmanes l'eliminació de plantes exòtiques a Salou i aquest cap de setmana que ve hi tornareu, no?
Sí, i estarem fins al juny, portem des del febrer. És un projecte que tenim amb la Diputació de Tarragona i que col·labora també l'Ajuntament de Salou. I el que fem és eliminar sobretot el bàlsam o la ungla de gas, que de nom científic és el Carpobrotus. I és aquesta planta que és així que, per si no l'heu vist, és molt típica de platges. És sembla com si fos una espècie de cactus, perquè és així com amagatzema molta aigua i fa una flor molt bonica, i per això en el seu moment se la va plantar molt, però avui en dia està sent una invasió i per això està ja considerada espècie exòtica invasora, i per això el que fem és arrencar-la.
D'on prové aquesta planta?
Aquesta ve del sud d'Àfrica, del cap d'Àfrica, i fa molts anys que està aquí establerta ja.
Per tant, la vam portar en altres, perquè parlaves de que se plantava molt, la vam portar en altres.
Sí, la vam plantar perquè creix molt ràpid, o sigui, no, pràcticament no va faltar regar-la, no va faltar, i creix molt ràpid, i al fer la flor també bonica, doncs se la va portar aquí per jardineria. De fet, ens trobem avui en dia que estem a la platja eliminant-la i a la casa de dalt la tenen plantada.
Què suposa que hi hagi aquesta planta? Per què l'heu d'eliminar? Què suposa per la nostra biodiversitat?
Primer de tot, la manera que té de créixer, que creix, s'escampa com una catifa i creix molt ràpid, i que la competint amb les nostres autòctones, doncs guanya d'una manera massiva, i per tant no permet que les espècies autòctones que haurien d'estar a les dunes de les platges, doncs que hi siguin.
Uh-huh. I suposo que d'alguna manera aquesta planta està bàsicament a les platges.
Sí, també es pot estar una mica més lluny de les platges com a tal, però sobretot a les platges.
I a quina platja de Salou esteu actuant, sobretot?
Doncs a unes quantes, però sobretot ara estàvem justament a Calacrans. Però portem uns quants anys també amb aquest projecte a Salou, i s'ha fet la platja llarga, s'ha fet Cala Llenguadet. La idea és intentar que no en quedi cap a cap platja del cap de Salou.
Això t'anava a dir. Jo sabia que a la platja llarga havíeu dut a terme tot això a més d'una ocasió. Això vol dir que avança amb bons resultats, que estigueu actuant en una altra platja, que no sigui, per exemple, la llarga?
Sí, sí, es veu positivament. Cada any repassem, perquè pot haver-hi un rebrot, i cada any repassem perquè la idea és que, com a mínim, quan acabem a la temporada del juny, que no n'hi hagi cap a les platges. I l'any vinent, doncs, segurament tornarem per repassar que no hagi crescut, però sí, va avançant, o sigui, es donen resultats positius, perquè sí que és una planta que és molt fàcil d'arrencar, per tant no és complicada, i després quan s'elimina, doncs ja no creix com a tal.
Uh-huh. Aquesta planta, creieu que la podreu acabar eliminant del tot a Salou, i més per recuperar totes aquestes zones dunars que ara són molt importants?
A Salou esperem que sí, el problema és que està per tot arreu, però intentarem anar fent per zones, i sí, la idea és que sí, aquesta és la idea principal.
Uh-huh. Què vol dir que intentareu anar fent per zones? Hem d'entendre que d'una manera, més quan acabeu en Salou, us agradaria actuar en altres punts del territori?
Sí, la idea és intentar eliminar-la al màxim per tota Costa Daurada, que també està en altres, a Costa Brava i en altres indrets, però la idea és anar-la eliminant. Però ja et dic, aquí encara de moment a Salou encara tenim feina.
Uh-huh. Recordem-ho, avui no, aquest cap de setmana que ve tindreu aquesta jornada d'eliminació. La gent es pot apuntar?
Sí, està el formulari a les nostres xarxes socials i al web, i us podeu apuntar a través del formulari, i nosaltres contactarem amb altres per dir-vos exactament en quina platja estarem, i esteu tots convidadíssims. Per cada participant que vinguin, regalem un joc que es diu Duna, i és un joc d'eliminació justament d'espècies exòtiques invasores, i no res, són dues horetes, i la veritat és que ara cada vegada fa millor temps, i és una acció molt bona per intentar ajudar a millorar aquests hàbitats que tenim a prop de la costa.
També és una forma de conscienciar, perquè venen i coneixen aquestes plantes que potser no són conscients de que són plantes exòtiques.
Exacte, sí, no només la gent que ve, sinó que la gent que passa pel costat i que ens pregunta, doncs, per què arrencau aquestes plantes? És una manera molt bona d'aportar aquesta informació, perquè, ja et dic, perquè en el seu moment ja se la va portar per desinformació, doncs avui en dia encara continua existint això.
Relacionada amb les clean-ups que parlaven abans, hem de dir que continua la lliga d'Espogami, no?
Sí, exacte.
Expliquem-ho bé per la gent que no ho sàpiga. L'Espogami, vam parlar la temporada passada en diverses ocasions. És un esport, podríem dir-ho, que consisteix en recollir residus d'alguna manera, no?
Sí, ho has explicat molt bé. És una competició per recollir residus. És per equips, i l'equip que més residus reculli s'emporta un premi.
Vosaltres vau començar a fer una lliga per diferents punts de Catalunya, crec que les Illes Balears també, si no vaig equivocada, i els guanyadors van anar al Japó també.
Exacte, l'any passat la vam fer per tota... Bueno, hem de fer el màxim de punts que vam poder per tota Espanya. Al final Balears no es va poder, però sí que vam anar a Bilbao, vam anar a altres indrets, i els guanyadors que van sortir justament del Cuber. Bueno, del Cuber ells són del Cuber, però van venir a la recollida que es va fer a Reus, van anar al Japó aquest estiu.
I ara seguiu amb aquesta lliga, podríem dir que és una temporada nova, no?
Sí, exacte, veurem a veure cap a on ens porta, però està a punt de començar tot.
O sigui, comenceu aquest mes de maig.
Sí, el 24 és la primera, si no m'equivoco, tenim la primera a Girona.
I la intenció és que es faci també com aquesta espècie de lliga que vau fer l'any passat i que els guanyadors tornin al Japó on es faci la competició mundial de l'any que ve?
Ho intentarem, passa que la part de Japó no organitzem nosaltres com a tal, per tant estem pendents de veure com s'organitza des del Japó. Per tant, si es pot, evidentment, nosaltres estarem dins, però encara és una mica aviat.
Perquè això era com una espècie de mundial, no?
Exacte, sí. Nosaltres portàvem la part d'aquí a Espanya, però a França hi ha una altra CSU que ho porta, a Itàlia era una altra, i llavors ens ajuntàvem tots a Japó. Per això de la part de Japó no depèn només de nosaltres.
Uh-huh. Ah, en aquest sentit, suposo que és més gratificant i més motivador si hi ha aquest mundial, que la gent té més ganes, no?, de participar-hi.
Exacte, sí. De fet, quan es fa la competició sempre ja ho fem amb jutges per evitar també que hi hagi trampes, però la gent va molt animada i molt engrescada per recollir aquests residus.
On començareu aquesta lliga? A Girona, diria, si no vaig equivocada.
Sí. A Girona el 24 és la primera.
El dia 24 d'aquest mes de maig és la primera, després hi ha dates confirmades o encara ho esteu treballant?
De moment encara no hi ha cap data més confirmada, però si esteu atents a les xarxes socials ho posarem.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
A vosaltres, moltes gràcies.
Final d'aquesta primera hora de Ronda Mar i ara volem parlar d'esports. Lucas Garrido, el millor regatista català d'Optimist d'aquest any, ha aconseguit el bitllet per anar a l'europeu d'aquesta modalitat de vela. Ho ha aconseguit a Bilbao, a la Copa d'Iol.
Doncs sí, efectivament, Marina, ho deies molt bé. Lucas Garrido, regatista del Nàutic d'Arenys de Mar, d'Optimist, ha aconseguit bitllet per anar a l'europeu. Aquesta és la notícia, aquest és el titular, però ara en volem saber tots els detalls amb Mònica Azón, que és la directora esportiva del Nàutic d'Arenys. Mònica, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs bé, contents, d'entrada, perquè hem vist aquesta notícia, que Lucas Garrido, doncs bé, anirà a l'europeu d'Optimis, ha aconseguit, per tant, un bon resultat que li ha permès tenir aquest bitllet per anar a una competició internacional, podia ser mundial, podia ser europeu, finalment, doncs, serà a l'europeu. Mònica, en volem saber detalls, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, si vosaltres esteu contents, podeu entendre que des de la nostra entitat, des del Climàtic Arenys de Mar, estem molt, molt, molt contents i pràcticament el mateix adjectiu de content se'l pot resumir ahir quan estava, no per telèfon, perquè els nens avui en dia es comuniquen més pel WhatsApp que per telèfon, però amb el Lucas l'estava felicitant i ell també al final va dir estic molt content, em va posar el Lucas, no? Mm. Llavors jo crec que aquesta alegria la tenim, jo crec, compartida tots els que estem a prop i coneixem el Lucas, no? Vull dir, un nano del planter, d'aquí d'Arenys, amb el seu pare tècnic de tota la vida també de la nostra entitat, llavors, doncs, bueno, és com aquella alegria màxima de veure com un esportista doncs, és capaç d'anar creixent poquet a poquet amb els valors que sempre diem del Lucas. I ha estat, doncs, com ha estat tota la temporada regular, o sigui, regular vull dir, amb l'estabilitat emocional i tot el que necessita poder estar en un rànquing espanyol. La competició no va ser fàcil, sabíem que era Vigo, Digo, és un camp de regates que pot ser de marees, ho vam estar comentant, també les condicions de vent no ens han acompanyat totes les jornades, però al final el Lucas, doncs, amb la prova descartada, doncs, ha aconseguit estar al top 5, o sigui, ha millorat la seva posició que va fer al Campionat d'Espanya, això era una Copa d'Espanya, i això li ha donat, doncs, el bitllet per poder anar a l'europeu, i aleshores, doncs, bueno, doncs molt, molt, molt contents perquè, bueno, tot i que sempre deia jo vaig a passar molt bé, tots teníem en ment que això podia ser un objectiu de la temporada, sent el millor esportista català del rànquing ja des de l'any passat, que ho va guanyar el Campionat de Catalunya i la consolidació o el domini absolut que ha tingut aquesta temporada aquí a Catalunya.
Sí, sí, ara ho deies, Mònica, anava amb aquests bons números, de ser el millor de Catalunya, de portar ja en el Campionat d'Espanya, doncs, també un bons registres, una bona puntuació, això s'ha consolidat, i dèiem, clar, no és per afegir-li pressió, és molt, és petit, és molt jove, per tant, doncs, no es tracta de posar-li pressió, ha de gaudir d'aquest esport, però bé, evidentment, doncs sí que contents per aquest resultat, i sobretot perquè ell, tot i haver aconseguit aquest resultat, s'ho ha passat molt bé.
Sí, 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 el Lucas és un nen alegre, un nen que jo sempre li dic, Lucas, no canvis i no perdis el somriure, no? Perquè el dia que el nano pues, deixi de somriure, alguna cosa vol dir que no funciona, no? I llavors jo crec que tots li estem donant a l'espai perquè ell no se senti pressionat, perquè gaudeixi de l'esport, que al final és quan arriben els resultats. I bueno, jo, evidentment, quan estàs al nivell, i els que hem estat anant al nivell sabem, passar-ho bé, passes quan acaba el resultat i tens que dir la medalla o el d'això, perquè mentre estàs combatint, vulguis que no, aquesta tensió, vull dir, la portes i la responsabilitat la te senten, però vull dir, gaudir molt més a vegades entrenant que competint per aquesta responsabilitat alta que a poc a poc vas assumint amb edats tan tempranes com la del Lucas, no? Però jo crec que un cop ja has acabat, que, pues, evidentment ja gaudeixes i has tingut condicions difícils, poc bé, no? Amb la qual sempre més ben, pues, no sé, més han gaudit aquest cap de setmana els que hem competit aquí a Arenys que el diumenge, que tots estava veient doncs, la garbinada que teníem, doncs pues, alguns em deien, m'ho he passat superbé, evidentment, quan ja ven i poden planejar, però bueno. Sí, el Lucas sempre intenta passar-s'ho bé i nosaltres sempre diem, surt i passa-t'ho bé, una mica de la frase del Johan Cruyff, no? Salia a jugar i disfruta.
Sí, exacte, sortiu i disfruteu. Què t'anava a dir, Mònica? Doncs ara aquest europeu d'Optimis, ens l'apuntem a l'agenda per estar-ne pendents. Quan és i on és?
Bueno, l'època no te la sabria dir exactament, és estiu segur, és quan acaben els col·les, no estàs ja dir si és el juliol o l'agost, perquè no m'ha donat temps, des que hem aconseguit la classificació no he pogut mirar on ens hem classificat, però sí que és a Polònia.
Polònia? Val?
I, sí, Polònia, i bueno, i sembla que és el juliol, però no em vull equivocar, o sigui que després ja si amb pròximes connexions parlem de l'europeu del Lucas, doncs ja us donaré les dates exactes perquè podem anar seguint. I sí, bueno, és un... ahir li deia, estava... això sí que parlava amb el seu pare i bueno, pues, parlàvem una miqueta doncs, si jo havia competit a Polònia o no, des del Mar Bàltic, són aigües menys salinitzades que les que estem acostumats nosaltres, però bueno, ja comencem a fer el foc amb l'europeu, però bueno, sí, és veritat que serà la seva primera participació internacional, però també és veritat que... bueno, per països, Espanya, vull dir, perquè una cosa és com estigui al rànquing nacional, doncs després vas sabent, això és com tot, no? Com el futbol, com el tennis, doncs com estan els teus pilots o com està la teva nació com a potència amb aquella categoria, com a l'Optimis. I la veritat és que el termòmetre és bo, vull dir, els nens que més o menys a nivell nacional estan entre els... al davant, quan anem a nivell internacional doncs ens podrem trobar grecs, italians o altres nacionalitats, però els espanyols sempre estem sortint. O sigui que a veure que no ens posem a somiar massa aviat, però aviam quin campionat pot tenir el Lucas, però sabem que també és la primera vegada que té una competició internacional. No competició, perquè ha competit doncs, a Palamós, que són regates internacionals, a Torrevieja, però sí amb el títol de campionat d'Europa, que al final les altres competicions internacionals són obertes i aquestes només estan reservades exclusivament, que per això la dificultat sempre de poder anar a un europeu està reservat per rànquing, només van els millors de cada país.
Exacte, sí, sí, no, és un campionat europeu, per tant, ha hagut de fer els mèrits per arribar-hi, i a més, que ho disputarà a l'estranger, fora del país, a Polònia, sense anar més lluny, vull dir que, Déu-n'hi-do, només això ja serà una experiència seguríssim.
Sí, sí, els nanos quan viatgen ja van sumant experiències, però, bueno, jo crec que el Lucas, ja et dic, no és la primera vegada que està competint en regates internacionals i a vegades, doncs, no sé, l'armilla salva vides de cop veig que porta una armilla doncs, amb un logo d'un altre país, no? Perquè es fan intercanvis, o sigui, és un nano obert i despert i el seu nivell d'anglès de tots els nanos avui en dia va millorant i al final es poden fer amics amb, no només amb els espanyols, sinó amb relatius d'altres països.
I tant. Doncs bé, li desitgem tota la sort del món al Lucas Garrido en aquest europeu i n'estarem pendents durant l'estiu d'aquest campionat, d'Europa, d'aquest campionat europeu d'Optimist. Això ens on teníeu els ulls posats des del Nàutic, però que també teníeu competició a casa, eh? Teníem la primera part de la regata del trofeu Emili Lledó aquí al Nàutic, que també, Mònica, et vull preguntar com ha anat això.
Bé, ha anat molt bé. La primera part, perquè seguim la setmana vinent, i si teníem poc ambient, tindrem més ambient la setmana que ve, perquè coincidirà l'Emili Lledó, que a més a més va ser Emili Lledó, és campionat de Catalunya, Ilka 4, Ilka 7 i 4-20, i el proper cap de setmana seguim amb l'Emili Lledó, i a més incorporem el Jacinto Ballester, els creuers. Així que la setmana que ve tindrem un complet de màxim nivell català, a nivell de les embarcacions Ilka 4... i que 7 i 4-20, i després també els creuers, o sigui que... Però aquest cap de setmana ha anat molt bé. Jo sé que hem tingut dos vents molt diferenciats, núvol i vent del nord-est s'ha llevantat el dissabte, i tot el contrari, més despejat però molt avantada del sud-oest el diumenge.
Sí, sí, ja, diumenge a la tarda, déu-n'hi-do la garbinada que feia, banderes vermelles en alguna platja d'aquí del Maresme, per tant, déu-n'hi-do el vent, clar, això a vosaltres us va bé.
A nosaltres ens va bé, sí, sí, la veritat és que els directors esportius, en el meu cas la directora esportiva, doncs quan veus els parcs, perquè avui en dia doncs, hi ha moltes aplicacions que pots preveure més o menys quina intensitat i quina direcció de vent, doncs estàs més tranquil, perquè dius, bueno, com a mínim el programa el podrem completar. I es fa pendents això de no passar-nos d'intensitat el diumenge, perquè hi havia parcs que ens donaven, de fet els creuers van haver d'anul·lar, ens donaven puntes per sobre de 25, 27, apropant-se als 30 nusos, que això ja és molt. Però bueno, al final vam poder fer tres proves, ahir anàvem vam fer dos, i el que et dic, la tercera prova estàvem allà al migdia, que ens donaven alguns parcs que podia haver una pujada, també va entrar una mar molt grossa, llavors vam decidir només fer-ne dos. Podíem haver fet potser la tercera, però ja vam considerar que potser era una miqueta arriscat si ens pujava més la intensitat i els esportistes començaven a estar cansats, i llavors hem acabat el cap de setmana amb 5 proves, 5 de 6 pel primer cap de setmana, està superbé, i seguim la setmana que ve. O sigui que el que seria la viabilitat del campionat, que normalment és que tenim un mínim de proves, ja l'hem superat, i ara a més els nens amb 5 proves ja tenen un descarte, amb el qual ja estem bé, i amb podis dels nanos d'Arenys al davant també.
Clar, això és el que et volia preguntar ara, de moment, com estan els resultats per als de casa, per als regatistes del Nàutic?
Bueno, tenim el Sergio ben col·locat, el Sergio Roldán, que està quart, de mica 7, i evidentment el Joan Camats, que també competia, però el Camats és més petit físicament i ha patit més la ventada que va fer aquest cap de setmana. Esperem que el Joan almenys demostri més les seves prestacions, i tant de bo tots dos puguin situar-se amb opcions de podi. Però ara mateix amb el casset, que és la categoria olímpica, no estem al podi, estem fregant posicions de podi, però no estem al podi, i sí que estem en posicions de podi amb el Ilka 4, on tenim el Marc Avara, que és un sot 16, que també que està liderant, està primer del rànquing, tot i que és sot 16, o sigui que és un nano molt jove, que si tot va bé la setmana que ve i segueix així, doncs podria programar-se doncs, segurament campió de Catalunya de la seva categoria, perquè en sot 16 està molt ben col·locat, però també podria ser absolut que la categoria Ilka 4 és sot 18.
Perfecte, doncs home, si pot fer-ho i pot fer-ho a casa, res millor, no?
Sí, l'any passat ja vam gaudir de la victòria del Lucas a casa, doncs evidentment si al final un esportista nostre, també tenim les nenes molt ben col·locades, vull dir, els estan fent molt bé els nanos, si al final ho pots celebrar a casa, doncs és, bueno, celebres un campionat de Catalunya, però a casa doncs, el que fa més il·lusió, perquè al final et sents més acompanyat de tot el teu entorn i dels teus companys també, perquè som el club que més esportistes estem tenint a la competició, perquè també, evidentment, a competir a casa la logística se'ns fa més fàcil per nosaltres.
I tant, amb això de guanyar campionats a casa, guanyar lligues a casa, digue-li al Barça, va molt bé això.
Per això, va bé pels esportistes i va bé per l'afició, perquè al final tots estem involucrats. Quan parlem d'un campionat només parlo jo, però penseu que al darrere doncs, tenim tota la part administrativa,
tenim tota la marineria, tenim tots els entrenadors de la resta de les seccions, i llavors poder-ho disfrutar a casa és molt millor, és el que dius tu. O sigui que no és el mateix que hagi sigut un Madrid-Barça com Barça-Madrid, perquè al final estàs a casa, ho pots celebrar amb tot la teva instal·lació, amb tot el teu equip i l'equip, i aquí, no només són els que competeixen, sinó tots els que estan al darrere de l'esport, que amb una victòria així pues, se senten que ho estan celebrant també al mateix moment. Mm,
i tant. Doncs així ha anat, amb aquestes bones notícies. Acomiadem avui aquesta xerrada, però la setmana que ve hi tornarem, Mònica, perquè hem d'acabar de parlar d'aquesta regata Emili Lladó, d'aquest trofeu Emili Lladó, amb aquestes bones posicions que de moment tenen els regatistes d'Arenys, i amb aquesta Jacinto Ballester, de Creuers, que també s'hi sumarà la setmana que ve, que també puntua per la Copa Raesi. Per tant, tenim tema també per comentar la setmana que ve, o sigui que de moment ho deixem aquí, però dilluns que ve en tornem a parlar, Mònica.
Perfecte, doncs tornem a parlar el dilluns que ve i espero que amb tan bones notícies com aquesta setmana.
Perfecte, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme. Clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya, porque si me besa, la gana se me sube en la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, dale confiesa, porque si me besa, la gana se me sube en la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigas, amigos. Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigos. ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta, tú y yo estamos por vivir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'Escala celebra el 30è triumvirat en un cap de setmana on la